Ahir va ser el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada organitzada des de la Federació Mundial de la Salut Mental amb el recolzament de l'Organització Mundial de la Salut. El dia d'ahir tenia per títol «Dona like a la salut mental pel dret a créixer amb benestar». Aquí a Sitges tenim una associació que reuneix persones que, doncs això, que volen cercar aquest benestar en companyia i que els hem tingut més d'una vegada aquí. Són la gent de Locomotora 21 i ahir, amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, van publicar al seu YouTube aquest missatge.
Bon dia a totes i a tots. Us parlem des de l'organització sense ànim de lucre, Locomotora 21. És un espai creat per acollir a gent que ha tingut patiment mental en el passat o en el present, patiment mental i emocional, i és un espai obert a qualsevol persona que vulgui venir a visitar-nos per tractar temes relacionats amb qüestions com el patiment mental i emocional, el tema del racisme, l'empoderament de la dona, etcètera, etcètera. Qualsevol intriga, qualsevol tema que desperti curiositat social, doncs esteu oberts a participar d'una forma gratuïta, evidentment. Som sense ànim de lucre. Es podria també prendre com un grup d'ajuda mútua. I, cedeixo la paraula al meu amic Àngel, component també de Locomotora 21.
Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Lo digo para aquel que le pille a deshora. Tengo una frase que no es mía, es de Fito y Fittipaldi, que dice: Virgen de la locura, nunca más te voy a rezar, que me he enterado de los pecados que me quieres quitar. O sea que pecados hay muchos, pero son benévolos. Venga, hasta ahora.
Que la malatía mental una chiareza della vita che ti deixa más consciente da realtà della vita.
La locomotora es amor.
Bueno, pues para que se sienta un poco loco en todo esto, para decirles que siempre hay una forma de salir.
Locomotora 21. Força, alegria i endavant en la vida.
Hola, el tema sobre la bogeria, nosaltres som un grup que ens ajuntem un cop per setmana i exposem les nostres problemàtiques sobre, en aquest cas, potser la bogeria com amb uns altres temes. Locomotora és un grup que ja fa temps que ens reunim i fem una sèrie d'activitats com pot ser unes àgores que van enfocades a diversos temes com pot ser la depressió, les malalties mentals, problemes de la gent gran, etc, etc. I de moment veiem que és un èxit de públic. I sobre la bogeria hi ha molts temes a parlar. Hi ha gent que pensa que és una malaltia, ja pensa que no, i és un debat obert en el qual estem introduïts tots.
I això és el que la gent de Locomotora 21 ha penjat a la seva xarxa social. La gent de Locomotora 21 ens van demanar que, coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, podríem fer un debat amb la seva presència per parlar de què és això de la salut mental. I tenim aquí l'Àngel. Àngel, bon dia.
Bon dia.
No cal que t'aprovis tant el micro, que estiguis a un pam n'hi ha prou. Amb el Marc. Hola, bon dia, Marc.
Hola, bon dia.
Amb la Maite.
Hola, bon
Maite.
Dia.
I amb en Juanjo.
Hola.
I amb tots, em sembla que d'entrada, i a partir també d'aquestes petites reflexions que hem escoltat i que teniu penjades al YouTube, a la gent de Locomotora 21, us preguntaríem... Primera, ahir es va celebrar, avui s'està celebrant, el Dia Mundial de la Salut Mental. Cal que hi hagi moments per recordar aquest problema que afecta tanta gent?
Sí, veritablement això cal, perquè, bueno, suposem que hi ha una dependència, hi ha gent que en depèn de tot això, i és una enfermedad, però també quan en surts i et pots alliberar d'entre cometes d'aquesta enfermedad, tens una percepció de la realitat diferent. Hi ha gent que ha passat per aquestes situacions i en acabat d'aquesta enfermedad ha percebut de manera diferent la realitat. Llavors, el que vull dir és que sí, cal recolzar-se en totes aquestes coses perquè és important fer hincapié en aquesta enfermedad, perquè són enfermedades que, vulguem que no, últimament ens estan perjudicant molt la societat.
Uh-huh. Ara venim d'una pandèmia, que va fer que molta gent, bueno, clar, ens van obligar a quedar-nos tots a casa, uh-huh. I això probablement doncs, ens va fer trencar vincles. I els vincles són essencials, no?, per la salut mental de les persones.
Sí, realment, jo crec que un problema és el que seria la salut mental. Una persona que pateixi, un problema de salut mental, i evidentment tot el recolzament emocional que pugui tenir durant el tràngol de que passa, pugui passar un brot o pugui passar una etapa inicial d'una enfermedad, que n'hi ha moltíssimes, malauradament, el que és fonamental és aquest recolzament emocional, no només a nivell institucional, que tenim una sanitat pública que és de fàbula, sinó també a casa i després en el seu entorn fora de casa, perquè malauradament podríem parlar encara d'estigmes, de que una persona quan ja ha passat per una hospitalització en una unitat psiquiàtrica i torna a la realitat del carrer, hi ha molta gent per ignorància o perquè no coneix bé la problemàtica, no està suficientment informada, és molt senzill posar una etiqueta amb una persona i això que ha passat per aquest problema de salut mental, i això és malauradament un pes sobreafegit que ha passat aquesta persona, la veritat.
L'estigma.
L'estigma, podríem dir.
El fet de dir com veuen els altres, sí, algú que està patint el problema i que ja l'etiqueten. I aleshores l'etiqueta pesa tant com el mal original, o pot pesar tant com el mal original.
Podria ser que sí, ja és aquesta persona que potser ha passat per aquesta unitat psiquiàtrica, no està suficientment forta, després necessita recobrar aquesta reinserció, no m'agrada la paraula reinserció, però vindria a ser així.
Aquest procés de readaptació a la, correcte, a la normalitat.
Correcte, millor dit, exactament, exactament. I s'hauria de, bueno, per enfortir-se més i després pues, ja desenvolupar les tasques com antigament pues, podia fer, no? O sigui, anar a la feina, etcètera, etcètera, reunir-se amb els amics, etcètera, etcètera.
Hem de, per tant, veure la malaltia mental com una malaltia més, com un fet que afecta els nostres veïns com qualsevol altre, cert?
Sí, cert. De fet, et puc fer una pregunta.
I tant.
I és que quina diferència hi ha entre un malalt mental i un senyor que agafa un cotxe, té una topada amb un altre, surt esparverat del cotxe, comença a fer manyogues, insults, i en aquell moment té un brot. Quina diferència hi ha, perquè aquest senyor és momentani, però l'altre senyor té una enfermedad que ja és duradera. Quina diferència hi ha en aquell moment d'un malalt?
D'acord. Externament no n'hi ha. Com a mínim, de percepció en el moment concret, probablement no hi ha diferència. I, per tant, doncs, el que l'Àngel m'està dient és que, en el fons, totes les persones poden ser subjectes a patir petits episodis del que doncs, hi ha altres persones que pel que sigui, pel genètic, pel que sigui, doncs tenen més sovint. Maite.
Sí, és que ningú no està lliure d'una enfermedad mental. És que estar lliure és que no és veritat. Perquè ningú, en algun moment de tu vida o en algunes circumstàncies pots brotar. I ningú no està lliure, te lo prometo que ningú no està lliure.
El pitjor és tornar a buscar la normalitat, o el pitjor és trencar l'estigma, que em deia abans el Marc?
Bueno, jo crec que abans de contestar-te aquesta pregunta has fet incís en aquest període de temps de pandèmia Actualment jo crec que la societat occidental està patint un moment de forta pressió. La ment té un límit i és fràgil. I qualsevol persona li pot passar. A més, segurament hi ha estudis de que algú al llarg de la seva vida pot patir algun tipus de trastorn mental o trastorn emocional. Aleshores, sobre l'estigma, la normalitat de l'estigma, què pesa més, si l'enfermetat o l'estigma? Jo crec que deu pesar més o menys igual. El que passa que l'enfermetat, potser un que la pateixi, se la fa seva, i és el millor metge d'un mateix, el que pateix, no només el que pugui patir una bipolaritat, per exemple, sinó que potser tingui un còlico nefrítico, que és el millor metge, és ell mateix, independentment que no sigui metge, perquè es coneix els símptomes, etcètera, etcètera, i s'ho fa seu. Però el tema de l'estigmatització, clar, ho pot notar a partir del comportament que faci amb d'altres persones, i poden ser moltes persones del seu entorn, o inclús una mica més a l'abast del seu entorn. Jo crec que pesaria una miqueta més el tema de l'etiqueta i l'estigmatització.
Ara has comentat una altra cosa, Marc. El tema del reconèixer un mateix que té el problema. De la mateixa manera que una persona que té un còlic nefrític coneix els símptomes i, si pot, fins i tot pot tractar-los, una persona que tingui un problema amb una malaltia mental, fins a quin punt pot ella mateixa autoregular-se, cosa que és molt difícil, perquè en el fons, si la malaltia és de la ment i la regulació la fa la pròpia ment, arriba un punt que com trenques aquesta dicotomia entre control i el descontrol que provoca precisament el fet.
La realitat és que és molt difícil, perquè una vegada entrades dins d'una enfermetat, realitat i fantasia es confonen.
Correcte.
Llavors no pots discernir què és cert i què és mentira. Llavors pots convertir-te en un perill per tu i un perill per la societat. Amb la qual cosa s'ha d'anar molt en compte i vigilar els primers símptomes, tots els que estan al voltant. Si veuen un comportament estrany, unes reaccions estranyes, no tindre prejudicis, i no perquè aquestes etiquetes, que és el que ens està marcant, que és el tabú de la societat, perquè una persona tingui una malaltia mental, se li atenyeixi certs rasgos com desequilibrat, boig, sonat. No, tot això hauria de desaparèixer. I pensar que aquella persona és una més com qui pot tindre una grip o com qui pot tindre un còlic nefrític. I fer front a això davant. I la família recolzar-lo, perquè és molt important el recolzament i és molt important el fet de que aquesta persona es trobi ja dins de la mateixa institució, entre cotons, però quan és fora es trobi en la realitat, i que és ben acollida, que és ben rebuda i que pugui fer una vida independent i ben presa.
L'entorn és fonamental, Àngel.
Sí, l'entorn és fonamental, perquè l'entorn és el que ens ajuda a tirar endavant. O sigui, en un entorn que et diré, si un alcohòlic no deixa de beure i es troba amb amics els quals els conviden a una ronda de copes, això no són amics, això són uns senyors que es dediquen a anar de farra, però no tenen en compte la malaltia d'aquest senyor, ni els sentiments d'aquest senyor, ni les necessitats d'aquest senyor. Llavors, l'entorn és molt important, ja sigui en gent alcohòlica, en gent esquizofrènica, en gent amb brots psicòtics. Aquesta gent precisament han de evitar molt l'estrès. L'estrès és el que els fa saltar, i salten com taps de xampany si no es va en compte.
Però vivim en una societat estressada.
Sí.
Aquí hi ha un somriure general, aquí.
Sí. Li cedeixo la paraula amb el meu amic Marc.
Sí, és el que comentàvem abans, de que és molta pressió cada vegada més. I la ment té un... La ment és meravellosa, és és un mecanisme el més meravellós i el més refotut que podem tenir físicament, una dona o un home. A l'hora de poder controlar, per dir d'una manera, el que seria una malaltia o un brot, sent el millor metge d'un mateix, evidentment és fonamental prendre les indicacions dels metges, regular el que és la son, la medicació, evidentment no prendre tòxics, i, bueno, i això mica en mica et pot anar fent més fort per afrontar el que comentava abans, no? Relacionar-te amb els altres, en el teu entorn, el teu cercle proper, és com una onda, i cada vegada expandir-te més. I cada pas que dones endavant, doncs, et va fer més fort. I bueno, vindria a ser això, no? Com ho veig jo?
Si el procés té reculades... El procés té reculades, millor dit. Ho pregunto en directe. El procés té reculades. Les reculades també s'han de superar.
Evidentment, és un pas enrere. Uh-huh. És un pas enrere en el que algú ha fallat i és desfer el camí per tornar-lo a fer altra vegada.
Per agafar embranzida, allò que diuen.
Sí, per agafar embranzida a una bona velocitat, no? Uh-huh. Sempre endavant. Sí,
correcte.
Sí, sí.
Ara l'Àngel ha comentat una altra qüestió, almenys un altre terme que probablement també podem explorar una miqueta més. Si abans el Marc parlava d'estigmes, ara l'Àngel ha parlat de perjudicis, és a dir, aquells conceptes que moltes vegades, doncs, ja tenim davant d'una persona i ja no només l'estigmatitzen, sinó que ens fan descartar-la. I aquests perjudicis probablement són una altra barrera invisible, però molt clara, entre la, i ara diré una paraula molt lletja, la reinserció d'aquesta persona i la societat a la que vol pertànyer. Els perjudicis no depenen d'un, sinó depenen dels altres.
Bueno, aquí hi ha dues fases, o dos formes de veure les coses, i és el perjudici que tu mateix et pots infligir mirant-te davant del mirall i considerar-te, parlant clar i en plata, l'última merda, i els que el poden tindre els demés. Tu ets el teu pitjor enemic i el teu pitjor jutge. El que puguin dir els demés et pot influir molt, però si tens un apollo d'amics, de família, tot això va millorant, tot això va millorant, però has de vigilar tu a no córrer al fons del pou. I aquest pou, si no en saps sortir, pots acabar la misèria.
D'acord. És a dir, que al final, i aquí una altra frase d'aquelles que podríem emmarcar, el pitjor enemic d'un mateix és un mateix.
Evidentment que sí. És a dir, tu lluites contra unes forces...
No, continua,
Àngel. Tu lluites contra unes forces que estan dins teu, i és com, diguéssim, l'angelet i el diable. I aquest angelet i aquest diable, doncs, d'alguna manera conviuen. I una pot dir, per lo que sigui, tens una discussió amb ta germana, amb ma germana o amb ton germà, o una et pot dir, escolta'm, ta germana és tal, ta germana és qual, ta germana de l'altra manera, i l'altra et fa raonar i dir, ei, t'has passat, tio, t'has passat. Ta germana t'ha dit això per aquesta raó, per aquesta raó, per aquesta raó i per aquesta raó. Sol té que haver-hi un equilibri, una balança en el nostre interior que ens digui, ei, nois, frena primer, contesta Déu, sobretot en les persones que estan aqueixades d'aquesta enfermedad, i respira i analitza la situació. Perquè sí que és veritat que ets el teu pitjor enemic, però si saps tombar la situació, si saps donar la volta a la situació, pots arribar a ser un gran aliat teu.
D'acord. Paciència, per tant.
Paciència, molta paciència.
Una altra clau, no? La paciència?
Sí. Sí, sí.
Per tant, com generem, a partir, estirant una miqueta del fil, o una miqueta més del fil del que ens comentava l'Àngel, com generem aquesta autoestima necessària, Marc?
L'autoestima, pues, és, pel matí quan et lleves i et rentes la cara i et mires al mirall, dir que t'has d'estimar una mica més. És a partir de...
Ara t'aturo, Marc. Sí? Això ho fem tots?
No, rentar-nos la cara, vols dir?
No, rentar-nos la cara. T'he pillat, no. Això de dir-nos doncs, que ens hem d'estimar una miqueta més, ho fem tots o no ho fem tots?
Depèn de l'autodestructius que siguem.
D'acord. Ara continues, Marc, eh? Sí, perquè sí, anaves sí. Bé.
Depèn de l'autodestructius que siguem. Això tot depèn de la naturalesa de cada persona. Cada persona és un món en si. I molt depèn del respecte cap a un mateix. Però això val per tot, a la vida i per les malalties, per la gent malalta i per la gent que està sana, que no que està sana, sinó que no pateix aquesta malaltia, no vull dir sana, sinó que no pateix aquesta malaltia. I és l'amor propi per un mateix, els valors que t'han inculcat, el respecte cap als altres i cap a un mateix, sobretot el respecte cap a un mateix, perquè si no tens respecte per tu, no pots tindre respecte pels altres.
Tothom pateix un mal o altre.
Exacte. Sí,
per tant, sí, sí. És a dir, sants, sants, al cel. continuaves, Marc, allò de l'autoestima. A partir d'aquest mirar-nos al mirall, què hem de fer?
Sí, bueno, l'Àngel ho ha dit molt bé. Es basa també en un major respecte amb un mateix. Vull dir, i és una labor d'aprenentatge, també, moltes vegades. Uh-huh. Vull dir, deixar... Saber també alhora... que et relacionis amb gent, en gent al carrer en general, o inclús a la feina, sapiguer amb qui et pots emmirallar, que et pugui aportar alguna cosa positiva. I també cada dia intentar donar tot el màxim que puguis d'un mateix, perquè així evites ser víctima i jutge, que un mateix és
bueno, jutge més jutge, cruel.
Cruel, perquè sempre són víctimes d'alguna manera, no? Llavors escapar una miqueta d'això, no? Buscar la realització a partir de les feines quotidianes que es facin o descobrint nous hobbies. Vull dir, nosaltres, per exemple, a Locomotora 21 estem oberts a fer infinitat d'activitats i cada persona que ve a enriquir el grup pot aportar una nova visió i una nova activitat a la qual es pot bueno, emplear un temps amb molt de gust, implicant en tots els membres. Uh-huh. I bueno, és un grup d'ajuda mútua, jo diria també, aquest grup, Gran Grup Locomotora 21.
D'acord. Que de fet això, alguna altra de les vegades que hi heu passat per aquest estudi, ho hem comentat, és a dir, aquesta tasca que fa Locomotora 21 de convertir-se també en un lloc d'autoacompanyament del grup, és a dir, que les persones s'acaben doncs, donant recolzament unes a les altres. Però, clar, això ha de partir d'una premissa, d'una base prèvia, que és el reconeixement de cadascú del seu problema. I això no
sí,
deu
però,
ser fàcil.
No, però si em permets, és un grup que en cap moment, quan ve un nou membre, se li pregunta d'una forma directa o indirecta si té algun tipus de patiment mental o emocional.
D'acord.
La persona està oberta a venir, a obrir-se quan vulgui, a explicar el que creu convenient, i a partir d'aquí jo crec que l'adjectiu seria, bueno, la frase seria de que tot flueix. Tot flueix i entre tots participem i anem construint coses. No?
Correcte. Però en el fons, quan algú... té ganes de participar en un fora així, probablement és que prèviament ha passat ja per el procés de dir m'aniria bé, pel que em passa, participar en un lloc així. Sí o no?
Sí.
Sí. Jo he ido a fer, jo soy la última que me ha venido a ellos. Uh-huh. Me lo habían comentado varias personas, con una persona, bueno, dos. Una está aquí a mi lado y otra persona. Y yo no sabía esto. Hasta que me arranqué, y una amiga me lo dijo. Dice, sí, es en el retiro, al lado de casa, y los conocí. Uno a él, lo conozco de mi compañero de teatro, es Juanjo, y los he conocido y me han aceptado. Que yo soy muy tímida, tengo que decirlo también. Pero voy cogiendo el combo. A él, por ejemplo, me cuesta pillarlo.
¿Els tímids tenen més problema per una cosa així, o no?
Sí, me cuesta mucho abrirme. Lo que pasa es que quizás como Juanco ya lo conozco y le tengo más rodaja, a lo mejor él me ha hecho hacerme abrirme un poco más. Pero te voy a decir que son encantadores,
sí.
Que aprendo mucho de ellos. ¿Sabes? No lo suelo pillar, es un poquito especial. Pero bueno, que sí, que es una gente estupenda, que uh-huh. todos tenemos nuestras cosas, que todos somos iguales y que nadie está libre de una enfermedad mental. Uh-huh. Y no me voy a dejar de pensar, de siempre lo diré, uh-huh. que nadie está libre de ninguna enfermedad. Y Juanjo, que son estupendos.
Juanjo, ¿tú eres tímid?
Un poquillo.
Un poquillo.
Sí, sí que lo es.
És que encara no t'hem sentit la veu. Bueno, quan t'has presentat?
Tengo afaxia. Uh-huh. No puedo expresar.
Correcte.
Antes, professor d'inglès.
Eres professor d'inglès?
Sí.
Uh-huh. Uh-huh. Vale. I ara, doncs, et costa...
Sí, expressar...
Les qüestions. Però, en qualsevol sí. cas, va bé en el grup.
Sí.
I, per tant, poder compartir amb els altres, escoltar amb els altres,
exacte.
Parlar amb els altres, uh-huh. i al final veure que encara que cadascú té el seu propi problema, probablement, posant-los en comú, ens podem sentir tots una miqueta identificats per aquest problema.
Sí.
Sí.
Uh-huh. Bé, els problemes, encara que siguin molt diferents, no són tan diferents.
Venen, sí? venen a ser problemes igual, no? Bueno, de diferents naturaleses.
Correcte.
I potser a vegades, moltes vegades, donem més importància als problemes relacionats amb el capital, uh-huh. l'economia, que en els propis problemes naturals del cos o la ment. Uh-huh. Potser no...
Però clar, si algú té un problema, i ara lligant amb allò que dèiem de l'estrès, si algú té un problema, si algú l'estan a punt de fer fora de casa, si algú no té ingressos, si algú... clar, això probablement no ajuda.
Pressió.
Clar, és una pressió addicional excepcional que no ajuda davant d'això, d'haver d'enfrontar un problema propi.
Sí, evidentment les pressions socials són un problema de cara a la persona que sofreix una malaltia mental. És a dir, és molt més sensible a l'exposició de qualsevol problema. I, clar, evidentment, la persona s'ha de saber valdre i desenvolupar, i això t'ho ensenyen pues, amb aquest procés quan estàs ingressat i quan estàs a casa, continua a haver-hi una vigilància, perquè tens una infermera que et porta a totes bandes i que, bueno, d'aquesta manera va fent els passos propicis perquè tu arribis a bon port. Mm-hmm. Llavors... tot això és una manera de que tu guanyis coratge i guanyis confiança en tu mateix per desenvolupar-te, per no trobar-te davant d'un problema que et superi. I bueno, quan arribes a aquesta conclusió de que no és que sigui Superman ni que pugui amb tot, sinó que puc amb una vida quotidiana més o menys factible, llavors és quan et deixen anar les regles i quan tu agafes les regles i ets amo de la teva pròpia vida. Entenc. Perquè no ens oblidem d'una cosa, o sigui, una malaltia mental el que et limita és la vida. A petita escala i en petites proporcions, quan parlem d'una esquizofrènia, per què parlar-ne? Llavors, però si parlem de petites malalties, com puguin ser brots psicòtics, com siguin ser bipolaritats, com puguin ser altres tipus de malalties, te limiten la vida d'una manera que és més bé emprenyadora que no pas altra cosa. Però està allà. Està allà i és com, diguéssim, algú que t'estiguessi punxant el cul constantment.
Un fantasma que acompanya.
Sí, i sol ser bastant emprenyador. Sol ser bastant emprenyador perquè, veuràs, t'explicaré una anècdota.
Endavant.
I és d'un llibre que es diuen Los Oyen. I és una persona que patia esquizofrènia, que no estava diagnosticada, i que el senyor anava conduint, un senyor americà anava conduint. De cop i volta, a gira i a la seva cinta de darrere, veu en Freddy Krueger pel retrovisor. Aquest senyor atura el cotxe, baixa del cotxe, obre el maleter, la gent pitant, i ells preguntant, què estàs buscant? Dic, estic buscant el maleït Freddy Krueger. O sigui... totes aquestes enfermetats t'acompanya un o altre fantasma, i el fantasma pot ser, en aquest cas, era imaginari, però en un altre cas pot ser problemes econòmics, problemes de treball, problemes amb la família, tots són fantasmes. I si els saps esbandir, gràcies a Déu, si no els saps esbandir, tens un gran problema.
Uh-huh. Quan es pot veure la llum al final del túnel?
Quan es pot veure la llum al final del túnel? Pues quan et mires al mirall i reconeixes que t'estimes una mica més. Quan a partir d'aquesta força que tens, ho vas veient en la teva relació amb, amb les altres persones que t'envolten, el feedback que veus, i això et va enfortint i et va engrandint. També es pot cometre l'error de pujar-te amb un núvol, de dir, jo soy lo máximo, no? Però en la justa mesura, jo diria que seria el moment en què reconeixes tu mateix que estàs fent una bona feina i que és aquest el camí que s'ha de fer.
Has vist alguna cosa que millorava i això serveix per reforçar encara més.
Jo crec que sí. Va seguint un camí, que potser aquest camí està una mica obscur, i quan vas veient aquesta llum, aquest camí ja no és tan obscur i et va canviar la percepció.
La força per sortir-se'n prové d'un mateix, el que ens acaba de comentar el Marc.
Tienes que luchar. No hay más.
Però aquí em sembla que tots sou lluitadors, no?
Sí, pero porque hemos luchado, sí. Como decía Ángel, contra los nuestros demonios, nuestras paranoias, en nuestra cabeza. Pero hemos luchado. Y si estamos recompensados con nuestras cosas y nuestras historias de medicamentos y tal, tú puedes tener una vida digna. Y ahora aprovecho. Aprofita. Me tengo que ir porque me esperan en otro sitio. Y tengo que estar a las 4:15 y no me va a dar tiempo.
No pateixis, pero si et queda alguna cosa per dir, la pots dir ara.
Que ha sido un placer estar en la radio la primera vez. Soy como una chica con zapatos nuevos. Y que tengo unos compañeros maravillosos y a la sala, que es una, es muy cariñosa y es muy, muy buena chica y que me los quiere un montón. Los conoce hace un poquito tiempo, pero ya lo ves. Pero qué personas son, ¿no?
Ayuda, ¿no?
Mucho, mucho.
Molt, doncs. Bueno, moltes gràcies, Maite. I nosaltres ens quedem encara una miqueta més per continuar, doncs, això, estirant d'aquest... d'aquest fil. És essencial, per tant, entenc, la força interior i també l'acompanyament, i si pot ser d'acompanyament de gent que hagi passat per problemes similars, probablement és un acompanyament millor conduït, no?
Sí, veritablement és un acompanyament millor conduït, perquè es pot posar a la teva pell. Llavors no hi ha cosa millor que l'empatia. L'empatia produeix benestar. És un benestar que es pot transmetre d'una persona a una altra. Llavors, penso que si aquella persona que està davant teu reconeix els teus problemes com ells els pot haver tingut, et podrà entendre millor i et podrà aconsellar. És difícil aconsellar, perquè pensa que el que és vàlid per tu no és vàlid per mi. Llavors, si et pot redirigir, si et pot redirigir, et pot dir, bueno, noi, a la dreta o a l'esquerra, però no faig això perquè jo ho he fet i m'ha sortit malament. O sigui, no et puc aconsellar.
Saps una dita catalana?
Digues.
El que et dona un bon consell és que no el vol per ell.
Ni més ni menys. Ni més ni menys. De fet, una de les dites, de les regles que hi havia amb aquestes reunions de gent malalta, és que no és de gent malalta, de gent amb problemes de discapacitat, és que no s'acceptaven consells. No s'acceptaven consells perquè tu no saps el que jo he patit. Tu no saps el que jo he patit i per el que he passat. Llavors, només ho pots saber tu mateix o una altra persona que es trobi en la teva mateixa situació. I com dues situacions no són la mateixa.
No són iguals, ningú.
No són iguals, no són la mateixa. Varien molt. Et poden redirigir, però aconsellar és molt complicat.
D'acord. Encara que és molt fàcil voler donar consells, també, i fins i tot és humà voler ajudar a partir del consell.
Sí, la intenció... La intenció d'entrada sempre és bona, perquè l'ésser humà té una virtut, que és el que deia l'Àngel, que és l'empatia. I a partir d'aquí, clar, si tu veus que una persona pateix, vols intentar posar el teu gra de sorra perquè aquesta persona no pateixi. hi ha moltes vegades de que hi ha molt bona intenció i l'acció que es fa comporta un error. Però després també diré de que, sobretot, allò que deia del cercle que es va expandint a partir de que una persona ja ha superat un brot, sobre el tema de l'estigma i l'etiqueta, per què és això? Doncs per falta d'informació. I ara estem veient de que s'ha obert un focus en el sentit de que hi ha persones de la cultura que estan publicant llibres o que d'una forma oberta, a través dels medis de comunicació, declaren de que bueno, pateixen un tipus de patologia mental. I això, bé, sí que es pot pensar, oh, mira, ara escriu un llibre que es ven molt i guanyarà molts diners. Bueno, doncs que els guanyi, però també serveix perquè la gent que llegirà aquests llibres doncs començarà entrarà en un coneixement sobre un aspecte d'una patologia mental que potser d'altra manera doncs no li llamaria l'atenció. I això és una cosa que és valorable. I no tinc comissió amb els llibres, eh? Vull dir... I seria, bueno, a partir de la bona informació seria lluitar contra aquest prejudici, no? Que parlàvem dels prejudicis, les etiquetes i estigmes, que venen a ser el mateix, diria, no?
Però el problema de cadascú se'l coneix cadascú.
Sí, sens dubte, cadascú és el millor metge d'un mateix, encara que no sigui llicenciat en medicina. Sí, sí, tant sigui el que dèiem, no? Un còlic nefrític com una esquizofrènia o una bipolaritat, no?
D'acord. Per tant, bé, quan es parla, es parla sempre a partir del respecte, evidentment, perquè no pot ser d'una altra manera, i es parla amb l'objectiu de buscar alguna solució o no, o amb l'objectiu de...
No, quan parles de que en el si de la locomotora
21... Sí.
No, es busca alleugerir si hi ha un patiment mental en algun moment d'algun dels membres que hi ha allà. Evidentment, vull dir, s'obren debats de tota mena i hi ha uns dies que estan focalitzats vers potser el patiment mental, uns altres vens algun tipus de projecte, no? Depèn, perquè cada trobada és diferent i la participació dels membres és diferent també, no?
Cal establir una certa cuirassa respecte d'aquest món que ens envolta i que ens estressa?
Bueno, a veure, diré que les cuirasses solen ser incòmodes.
Pesen.
Pesen. I des de l'algú no deixen llibertat de moviments. Hi ha gent que no utilitza i no per això deixen de ser més valentes o més covards, sinó senzillament no volen exposar-se. I el problema és que crec que avui en dia no ens volem exposar. No ens volem exposar perquè ens pensem que ens miraran malament, en aquest cas els que patim les malalties mentals. D'alguna manera tens que superar aquest dir, bueno, em miraran malament, pensaran malament de mi, m'acusaran. I això avui dia... només es veu en gent que ha patit la malaltia. El fet d'anar sense curasa. Perquè es veuen en l'obligació d'anar sense curasa. És a dir, veuen que la curasa és incòmoda. No deixa traspuar, no deixa sentiments, no deixa emocions, no deixa ser un ser humà. Llavors, què ens cal? Evitar totes aquestes, diguéssim, incomoditats i ser una mica més respectuosos amb els demés, entenent-se una mica més amb els demés, voler saber què volen els demés de nosaltres i nosaltres què volem saber d'ells.
No estem en un moment fàcil per aconseguir això. I només cal posar els mitjans de comunicació o entrar a les xarxes socials on tot són discussions i faltes de respecte, oi? No...
Sí, jo veig d'una altra manera. Jo veig que la curassa, vull dir, treure's la curassa i tirar endavant és un acte d'amor a tu mateix i molt valent, també.
Anava a dir de valentia.
De valentia, també. Sí. De valentia, també. És el que comentàvem abans. Vull dir, tu bé ho deies, que ens hem menjat una pandèmia. Ara, malauradament, està passant el que està passant a Ucrània. i bueno, tenim uns preus brutals en els queviures, i és una constant d'una pressió sobre les persones, sobre la ment humana, de que el més fàcil és, sí, jo em poso una curassa, perquè hi ha moltes vegades que un mateix té por per protegir-se i per, bueno, esperar amb paciència a veure que canviïn les coses.
Però en qualsevol cas s'ha de tirar endavant, s'ha de buscar aquella llum que parlàvem abans, no?
Bueno, la llum, a vegades, saps quan et trobes a les fosques en un quarto i et trobes còmode? Doncs a vegades no és necessària la llum, a vegades es troben moltes més coses a les fosques que amb llum. Per què? Perquè evidentment tenim les mans i el palpar, i evidentment no veiem, però palpem. I allò que no trobes amb la vista ho trobes amb les mans. Això és una referència en buscar dins de teu. Dins teu és fosc. Però si tu saps palpar, saps buscar i saps trobar el racó perfecte, et pots trobar còmode a les fosques i pots reconèixer-ho tot. O sigui, és una alegoria, com dir-te, un cego no és tan cego com es pensa.
Correcte. El que passa és que potser en determinats moments potser va bé estar a les fosques, però hi ha un moment que necessites buscar la llum, no?
Sí, quan, per exemple, i aquest és un exemple una mica que és alliberador, després de 10 anys de depressió, t'arriba la llum de cop i dius, ei, això què és? Clar, t'espantes del sovint, perquè fins llavors havies estat en un post fosc. Però aquella llum és rejuvenidora i aquella llum és una mica alentadora per dir, ei, continuo viu. I continua la bretxa. És més, buscar la llum és un mite. És un mite perquè jo penso que la llum la reps quan verdament estàs preparat.
Em deixeu fer una pregunta tonta?
Sí.
Tot té solució?
Menys l'amor.
Menys l'amor, bueno. Deixem l'amor al costat, oi?
Tot té solució. Tot té solució. Jo diria, el patiment, hi ha molts patiments que no tenen solució, però alhora també es pot pensar que el qui pateix, que creu que no podrà mai més tirar endavant, és fer-s'ho seu i aprendre a conviure amb aquesta motxilla plena de pedres, no? Aquest patiment, com pot ser la pèrdua d'un pare o una mare que perdi un fill, no? Vull dir, és el que pitjor els hi pot passar.
Correcte, i això sí que no té solució.
I això no té solució. El que té solució és de que facin un gran esforç amb molt de temps, amb molt de carinyo, amb molt d'acompanyament, de poder conviure amb aquest dolor.
Exacte. El dolor i el dol són necessaris, però no es poden eternitzar. Això és el que sempre diuen els psicòlegs.
Sí, d'entrada seria això, jo crec.
Doncs la idea seria la mateixa, és a dir, el període de foscor pot existir, però aquest període de foscor no pot ser etern.
Mm-hmm. Correcte.
D'acord.
Ha de sortir la llum, tard o d'hora ha de sortir la llum, si sap.
Per tant, parlar sobretot, parlar és important, parlar i escoltar.
Sí. Jo crec que guanyes més escoltant que parlant. Veritablement, escoltant te n'adones compte de la situació, te'n dones compte del que et rodeja i te'n dones compte de que hi ha moltes coses de les que has d'aprendre. Parlant, només depèn de la teva pròpia experiència i pot ser molt limitada, en la qual pot ser enriquidor escoltar més que parlar.
D'acord. Juanjo, hem escoltat.
Sí.
Hem escoltat força avui.
Sí.
S'aprèn molt escoltant.
Sí.
Més que parlant.
Sí.
Sens dubte. Doncs avui hem fet això, hem parlat una miqueta, però sobretot ens hem escoltat, cosa que ha estat bé. No sé si era l'objectiu aquest, perquè mira, al final hem anat vestint, no? el diàleg a partir de les vostres pròpies experiències, sense entrar, si us fixeu, és de fet és el que em sembla que ha dit abans el Marc. Aquí no, L'interès no era que ningú expliqués exactament què li havia passat a cadascú, perquè no era aquest l'objectiu, sinó l'objectiu és que qui ens pugui escoltar doncs pugui també buscar o trobar alguna via de sortida d'aquest allò que anomeneu, jo crec que de manera molt, molt lúcida, el patiment mental, és a dir, no la malaltia, el patiment, perquè de fet, de la mateixa manera que el que té un còlic nefrític té un patiment físic al ronyó, el que té un problema mental també té un patiment interior. Que no és el patiment físic, però que igualment doncs és gairebé inhabilitant. Ens deixem alguna coseta o continuarem parlant altres dies? Què us
sembla?
Continuem
parlant altres dies, que tenim molts dies per endavant.
Sí?
Jo crec que si ens tornes a convidar tornarem a vindre molt agraïts d'estar aquí, perquè
sí,
estem
plaer.
A gust.
Gràcies.
Ha sigut molt grata. I, bueno...
I en qualsevol cas, continueu fent les àgores, oi?
Sí.
Ara aquest cap de setmana
sí.
N'hi va haver una.
Sí, sí. Va haver-hi una al parc de Can Bota, que parlàvem sobre... Hòstia, se m'ha oblidat.
Parlàvem
feminisme.
De feminisme.
Ah, sí, feminisme, mira.
Ves? Juanjo ens escolta, també,
sí,
eh?
Sí, sí.
No parla gaire, però ens escolta, també. Sobre feminisme heu parlat, feminisme. Aquesta. És a dir, que en el fons esteu... Un tema també que està absolutament a l'agenda dels mitjans i que val la pena que també ho estigui. És a dir, no només dels problemes allò que més afecten a les persones que pateixen aquest patiment mental, sinó també problemes més socials i que en el fons doncs, també al final ens acaben afectant a tots. Doncs aquestes àgores, aquesta és l'última, la propera, sabeu, recordeu quan
la
toca més o menys?
La propera serà el dia, sembla que és el dia 16.
Dia 16
de novembre.
Salut mental.
Sobre salut mental.
Salut mental, específic de salut mental, a on?
Això serà...
Fragata.
A la Fragata.
A la Fragata.
Perfecte.
Molt bé, Juanjo.
Doncs escolta'm, Juanjo, encantats d'haver-te tingut aquí aquesta estoneta.
Gràcies.
Igual que amb la Maite, que ja abans ha hagut de marxar, i amb l'Àngel i el Marc.
Gràcies.
Moltes gràcies també a tots dos. Locomotora 21, ja ho saben, persones que tinguin patiment mental o persones que vulguin parlar amb ells, cap problema, s'hi poden posar en contacte i seran exacte, com diu el Marc, molt, molt benvinguts. Nois, moltíssimes gràcies i fins la propera.